A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Alcaldessa, bon dia, bona hora.
Bon dia.
Esteu per respondre un sí o un no?
Vinga.
Vinga. Heu rebut la carta?
Sí.
Respondreu que sí o que no?
Ja he respost.
I?
Sí, evidentment, sí. Jo no em nego a parlar amb ningú. És més, també t'avançaré. He respost que sí i he dit que, evidentment, per mi, si es pot fer la reunió a l'Ajuntament, farien un favor, perquè abans tinc un casament i després tinc una reunió. A les 12 tinc casament, català-anglès, i a les 2 tinc una reunió que ja fa temps que la tenia lligada, i per tant jo he dit, home, jo si voleu veniu aquí i així jo també puc estar més estona.
Home, és un bon lloc, no? L'Ajuntament,
sí,
en el fons.
Sí, i tant, clar, sí. Sí,
on
sí,
han
sí.
de passar totes les coses importants.
Evidentment, sí, sí.
Hagués passat això si no hagués fet el pas Luis Miguel García?
La trobada aquesta?
Sí.
Doncs no ho podem saber. A veure, jo seré sincera, a mi em va sorprendre moltíssim aquest comunicat, bàsicament perquè me n'alegro molt que ara hagin canviat, perquè fins ara no ha estat aquesta. O sigui, són dos partits que estan a l'oposició, algun més que altre, no? Però han estat molt beligerants amb aquest govern i han intentat a fer una, per mi, una oposició doncs no massa constructiva, i no ens han ajudat gaire, diguem, no? Per tant, que canvin de parell, que ara vulguin ajudar, em sembla fantàstic, sincerament. Ara bé, és evident que jo tinc un pacte de govern amb uns companys que funciona bé, que és un govern fort, que anem treballant, que en absolut Sitges ni està aturant ni està bloquejat, com volen fer veure, i que, a més, jo sóc fidel als acords, i a més, amb dos companys de govern, com són el David i la Carme, el David Martínez i la Carme Gasulla, que han estat amb mi en els moments més durs, cosa que altres no van estar, i això és evident. Per tant, jo cap problema, sempre hem dit que aquest govern té les portes obertes per qui vulgui treballar per Sitges, estem encantades que vulguin treballar per Sitges, però també claríssimament jo els acords els mantinc, només faltaria.
Per tant, què creieu que pot passar? Si entenem d'entrada, com ens acabeu de manifestar, i entenem que és un, diguem-ne, és una opinió que seria extrapolable a totes tres bandes, que és bo que passi això, d'entrada.
Sí.
Què creieu que pot passar?
Bé, jo crec que el que pot passar és precisament això, que si ells han mostrat ara una voluntat d'ajudar perquè el poble continuï funcionant i tirar endavant els projectes, doncs espero això, jo espero que ells ajudin, i això només es demostra doncs aprovant, no? Temes que portem al ple, donant propostes de coses que es vulguin fer, és a dir, això és el que jo espero.
Cal que tots tres facin una certa abstracció del que s'ha viscut?
Suposo, però bé, jo és que tampoc necessito
no
fer
dic,
abstracció.
No dic, jo de començar de zero, perquè de zero no es comença
no,
mai.
No, en absolut, jo no necessito fer cap abstracció.
No.
Jo des del minut 1, ara fa un any, no? Justament que vam entrar, jo des del minut 1 estem treballant tot el govern ens ha passat moltes coses, no? I no et diré que no ens ha passat dificultats, però continuem treballant i continuem forts. Escolta'm, i jo no crec que s'hagi de fer també s'ha de recordar del que va passant, i també hem de mirar endavant i hem de mirar el futur. I jo sempre ho dic, jo estic encantada que la gent col·labori i ajudi, i és que crec que hem vingut per això. Jo vaig escoltar la roda de premsa, per mi va ser una roda de premsa buida de contingut polític, no hi havia
perquè
contingut polític en
sabíeu alguna cosa?
No, en absolut.
D'aquesta intenció no en sabíeu cap cosa.
No, en absolut. I per tant, jo és el que dic. Jo...
Què voleu dir quan aquest buit de contingut polític?
Bé, doncs que no hi havia res, diguem, que fes... que em fes canviar d'opinió, diguem. És a dir, surt un partit polític que diu, doncs, unes paraules, per mi, absolutament frases fetes, no? Sitges
sí?
necessita...
Retòrica,
volem dir. Sí, necessita sostenibilitat i projecte i no sé què, en fi, el de sempre, buit políticament. No hi havia cap objectiu, no?, amb contingut, en absolut. I, per tant, ve a dir que no sé, que fins ara també no sé què fer, llavors l'oposició, no? Perquè et ve a dir que tot està molt malament i que ells volen ara canviar les coses. Bé, escolta, aquí des del dia 17 es van fer uns pactes ja, Ja va haver-hi un moment per fer uns pactes. Molt bé, no van sortir. No passa res si ho dius al cap d'un any o al cap de dos anys. Jo és que fins i tot, fins a l'últim moment, fins a l'últim any, si hi ha algú que em diu, ei, jo ara vull entrar perquè vull ajudar, perquè vull fer encantada i a les portes obertes sempre. Però realment, que sigui verídic, que no sigui una mica...
Que us va semblar una mica, una mica impostat, us va semblar?
Bueno, una mica, perquè una és mica. Que no li veig molt de sentit, no? Que,
és
no
a dir,
sé.
Valoreu la intenció,
exacte,
però sí. Teniu la sensació que hi ha molt de retòric aquí.
Una mica, exacte, una sí, mica. Per, sí. És que per això ho dic, a mi em va sorprendre, no sé, aquesta proposta, no l'entenc, que estiguis a l'oposició contínuament, dient que no, votis que no en totes les modificacions de crèdit, digues que no a tot, i ara dius no, i ara vull entrar i governar amb tu. Això a mi em sembla una mica estrany, però repeteixo, oberta, és clar que sí, que entri qui vulgui, fem un govern més ampli, fantàstic, perquè per Sitges segur que anirà millor.
Que us han dit moltes coses a l'entorn d'això? Durant aquests dies, després
home,
de la roda de premsa,
evidentment, que hi ha gent que em diu
no sé què, posa-t'hi, no t'hi vulguis saber tal,
mira,
no sé
vaig
què.
Anar a la nit de l'empresa a Avinyonet, de l'empresa del Penedès,
sí.
I clar, sí que allà hi havia molts polítics de tots els colors, eh? I molts deien, però bueno, a Sitges què us passa? Que sou tan estranys i tan raros. Home, sorprèn, en política és una mica estrany això, sincerament.
Bueno, el manifest d'Esquerra és estrany.
El manifest d'Esquerra, bueno, no és massa estrany, no, perquè,
no és massa estrany.
No, perquè en un partit polític al final quan passen coses i les coses no van bé, doncs és normal que surtin veus discrepants amb un o amb un altre.
Com ho percebeu, tenint en compte que hi ha veus, evidentment, amb molt de pes dins del partit i sí, des de la vostra posició, evidentment, quan l'heu llegit, quan heu vist qui ha signat, qui no, etc, quina reflexió us ha merescut? I sí, creieu que hi ha part de raó en el que s'exposa.
Mira, jo diré una cosa, a mi també em van dir de signar aquest manifest, evidentment. Jo no sóc partidària de fer això bàndols, no? Jo puc ser molt crítica amb uns i amb uns altres, i ho he dit obertament. Vull dir, jo he parlat tant amb el president com amb la secretària general del partit, he sigut crítica i també he sigut positiva i també he dit les coses que s'han fet ben fetes. Per tant, jo també tinc un paper aquí, que a part de ser alcaldessa de Sitges sóc la presidenta regional del Penedès i per tant també represento el territori, no? Ahir mateix vam tenir una reunió a Igualada que vam estar, bueno, una assemblea on tothom va dir obertament el que creia, que vam estar fins les tantes de la nit. I jo crec que és bo que el partit parli, que el partit no tingui por de parlar i de dir la seva, però que també respecti a qui signa un manifest i respecti a qui no vol signar un manifest. Ja està. I el que hem de treballar a tots conjuntament, doncs, és veure què és el que no s'ha fet bé i com molts diuen, és clar que sí, que hem de veure el futur, la projecció cap al futur, i ja està, i les opcions polítiques que hi ha ara i els escenaris polítics que hi ha ara.
Per tant, des del càrrec que representeu, enteneu que no us heu de posicionar, i suposo que des del fur intern hi ha una opinió personal davant,
sí,
d'aquesta situació.
Sí.
Coincideixen, però, totes dues, més o menys?
Sí, però
la,
és el
la
que
dic. L'alcaldessa en el càrrec institucional, que entén que tampoc és bo manifestar-se per no crear bàndols, amb el que l'opinió personal d'Aurora Carbonell té?
Sí, coincideix, sí, perquè és el que et dic, eh? Jo no m'agrada fer aquests bàndols i crec que el partit ha de fer una reflexió seriosa de per què en les últimes eleccions, no en aquestes, sinó portem ja unes quantes eleccions on s'han anat perdent votants i per tant ha de fer una reflexió seriosa, què ha passat, per què ens està passant això, quins canvis s'han de fer, que s'han de fer canvis seguríssim, cap on ha d'anar el partit, quina relació hi ha el partit amb el govern. Bé, jo també ho dic, a la Generalitat, al govern d'Esquerra, jo m'he sentit, he tingut molta empatia, no? Perquè han estat en minoria, sense un pressupost, amb una oposició beligerant tot el dia intentant esfonsar-te, per tant, jo els entenc molt bé el que ha passat. Però clar, una cosa és el govern i una altra és el partit, i jo crec que ara, tranquil·lament, perquè tenim temps, tranquil·lament, podem anar reforçant aquest partit i canviar el que calgui canviar.
I ara, si haguéssiu de posicionar-vos davant del paper d'Esquerra a l'investidura d'un president de la Generalitat?
Jo crec que Esquerra ha d'anar als màxims, és a dir, si ha d'investir amb algú, que ja ho sabem que no depèn només d'Esquerra,
no,
perquè el Salvador Illa pot tenir altres partits que li donin suport, evidentment, i no depèn d'Esquerra que s'investeixi un president o no, però si Esquerra ha d'investir algú, evidentment ha de demanar el màxim, que per nosaltres el màxim, evidentment, és un és això que es diu, no, ara del finançament singular, no vol dir res més que el que té el País Basc, és a dir, que nosaltres tinguem la clau de la caixa. Això és el que està demanant Esquerra, demanar un referèndum, és clar que sí, demanar ja un full de ruta per referèndum i demanar, com hem dit, el màxim suport a la llengua catalana i la màxima feina amb una conselleria o amb el que calgui. És a dir, que hi ha límits que no es poden que no es poden deixar i per tant s'ha d'exigir el màxim, i si no es dona el màxim, doncs es va a eleccions o el que sigui, eh? Però vull dir que no s'ha de fer responsable Esquerra, perquè hi ha molts partits que poden fer president a l'Illa també, i hi ha d'altres també que hi ha altres posicions, i Esquerra, com hem dit, vam quedar els tercers, no és responsabilitat nostra fer un govern, diguem.
I dels dos candidats, qui respon més a aquest seguit
d'Illa
o de
Puigdemont? Sí. Bé, és que Puigdemont necessita el sí de, o l'abstenció del PSC. Quan aconsegueixi l'acord amb el PSC, nosaltres evidentment que estarem allà, però primer necessiten un acord amb el PSC. No és una solució fàcil, com ha quedat, com es pot veure, no és una solució gens fàcil.
Passem pàgina i anem per dues situacions que són una cara i una creu. La cara és, òbviament, l'escorxador, que aquesta setmana obre les portes després d'aquesta remodelació que va començar l'any de la pandèmia, si fa o no fa, sí, i que s'ha estirat en el temps. Suposo que l'heu vist ja.
Sí, moltíssimes ganes, molta il·lusió. Avui justament fem una roda de premsa precisament per ensenyar-lo als mitjans de comunicació i després el divendres fem una jornada de portes obertes per tota la ciutadania. Ha quedat, és un espai fantàstic, ha quedat molt bé, però sobretot l'important és que donem un espai per les arts escèniques d'aquí del poble, no? Com sempre hem dit, no? Sitges és una ciutat molt viva culturalment, amb moltes necessitats, i és fantàstic que tinguem un espai municipal on no només puguem, els artistes puguin mostrar la seva feina, sinó que a més sigui un espai de creació, que puguin crear. Qualsevol artista, ja sigui un ballarí, un músic, una actriu, necessiten espais també per crear, i necessiten espais evidentment per mostrar el seu talent, i això evidentment per nosaltres doncs estem molt, molt satisfets.
Anem per l'altre costat de la moneda. Frase de l'alcaldessa, que l'ha dit diverses vegades, però que la va tornar a dir divendres passat en aquesta jornada del pla d'habitatge. Cada dia em ve gent a demanar un pis.
Sí, gairebé, gairebé. És el problema més greu que tenim a Sitges. És evident que gairebé és el país, però a Sitges és el problema més greu amb diferència. L'habitatge està pels núvols, la gent ha de marxar, els joves és impossible que creïn un futur de vida, les persones grans en la seva vellesa no poden tenir aquests sotracs en la vida, que desmunten totalment, està canviant la societat. És un problema gravíssim que tenim. Jo era molt defensora de la regulació dels lloguers, jo sóc molt defensora de que les lleis supramunicipals regulin això, perquè és evident que el que s'ha fet fins ara no ha funcionat, vull dir, no funciona, està claríssim. Per tant, és una obligació nostra, evidentment, fer política d'habitatges, i la fem, però no arribem, no? Nosaltres fem habitatge, nosaltres donem moltes ajudes a pagar el lloguer, nosaltres donem ajudes per rehabilitar, nosaltres fem habitatges d'emergència, però amb tot aquest esforç importantíssim que fem com a municipi, doncs ens quedem molt, molt, molt a l'inici.
Per aquí anava. Evidentment, la legislatura passada es van poder fer aquests 175 pisos de promoció pública. El passat divendres es va exposar aquest plantejament que ja s'havia dit, d'aquests 400 i escaig pisos que poden sortir d'aquestes noves parcel·les. Però és evident que el temps va passant. Creieu que en aquesta legislatura, d'aquests 400 i escaig pisos, què es podrà arribar a oferir?
Nosaltres ens hem posat a fer els 482 pisos, evidentment. O sigui, és a dir, fer-los de cop, no? Que ja sabem, evidentment, que no estaran fets en dos dies, però sí que la transacció, diguem, i tot el projecte, fer-lo global. Perquè si ara en fas 15, 10, 20, primer que ja no tens tantes institucions interessades o tantes, com ho hem fet ara, tantes fundacions, diguem, interessades...
És a dir, això ja no es farà per fases? No serà allò 40 pisos per aquí, 70 per allà?
Com es farà exactament, evidentment encara no ho tenim, però la nostra intenció és oferir els 482 de cop. I si ve alguna fundació o qui sigui que et digui, mira, jo sí, però ho faré, en faré 20 aquest any, 30, fantàstic, però la qüestió és que nosaltres l'oferim del tot. Pensa que ja, això és el parc públic que tenim, que després, però després estem traient per públic d'altres llocs, no? Des d'Urbanisme es va fent, està sortint ara a Nyaurac, però també a Garraf, perquè a través, al final, dels privats que han de fer, que fan les, la, el que tenen, ells drets, perquè qualsevol privat que tingui un espai on pot urbanitzar i on pot construir, automàticament ha de deixar un tant per cent pel municipi. Nosaltres això també ho estem treballant molt. I per tant, a banda d'aquests 482 habitatges, doncs n'hi haurà altres habitatges. A la Granja 2 també va habitatge, per exemple. Estem intentant, perquè l'urbanisme sempre costa molt, perquè és molt feixuc tot plegat, però estem intentant aprovar inicialment tota l'obra de la Granja 2, que és el passeig de Vilanova, no? A tota la banda de la Masia, diguem, tot allò.
Diguem,
allò,
a l'altre costat del Vinyet.
Exacte, allà va construcció important i allà n'hi haurà HPO també. I qualsevol zona nova urbanística que fem, n'hi haurà HPO. Per tant, és això, has d'anar rascant per tot arreu on puguis treure habitatge. Quin es farà primer? No ho sabem, tant de bo nosaltres apretem perquè sigui ja el que sigui, però el que nosaltres tenim la responsabilitat, que són aquests 482, nosaltres evidentment estem ja treballant. Que no es veu, que no veus que hi ha una pedra i tal, és evident, però com s'ha de fer una modificació urbanística, que hi ha un pla especial, que s'ha d'aprovar inicialment, que després ho ha d'aprovar la Generalitat ja ens ha donat el vistiplau de que ho fem, que el que hem proposat que està bé, que ens ho aprovarà, però clar, hi ha un procediment aquí que no ho negarem, que és llarg, això és veritat.
Sitges és més car que mai, ara?
Sitges està molt car, no sé, sempre estem a dalt de tot o a baix, a dalt. Està molt car, és veritat, està molt car, però també és veritat, l'altre dia em deien que a vegades hi ha una red interna que també és important, en el sentit de que a vegades s'anuncien pisos a preus caríssims, portals d'aquests que evidentment el que treuen és el que no compra ningú i que tampoc són una referència potser, però hi ha una red interna important de gent que vol llogar el seu habitatge i no vol tenir problemes i vol un llogater de confiança. I això jo crec que Sitges encara ho mantenim perquè encara tenim aquest nucli de poble. Mm-hmm. És a dir, si jo tinc...
Compte amb qui poses a casa.
Exacte, si la meva tieta té un pis, a mi em diu no coneixes algú? I diu, home, jo li donaré més econòmic en tal de que si tu no, l'avales o tu... I això està passant encara aquí a Sitges. I crec que aquestes reds haurien de funcionar. Haurien de funcionar potser millor, eh? En el sentit de que estaria bé, no? Que ens aglutinéssim i diguéssim, ei, els que volem llogar un pis a preu just perquè hi creiem i perquè no volem fer negoci amb l'habitatge, perquè l'habitatge no és un negoci, és un dret, ostres, fem-nos també, no? I jo sé que hi ha gent que vol llogar un pis i que li fa por que el lloga per un preu caríssim i a lo millor li destrossen, no li paguen, s'acaben quedant. Això ha passat també a molta gent. Per tant, aquestes reds internes jo crec que han de anar a fora del mercadeig, diguem, aquestes reds internes les hauríem de potenciar molt més.
Us apunto una altra qüestió perquè fa pocs dies en un portal immobiliari apareixia, i segurament a més d'un també li haurà cridat l'atenció, a part la fotografia del rètol, Camp Milà, promoció de 80 apartaments d'ús turístic, diguem-ne, prop del Sorli, ben a prop del Sorli. Què en podem fer amb els apartaments d'ús turístic i si veritablement continuen sent generadors, no només de determinats tipus de conflicte per tots aquells que no estan regulats o per tots aquells que encara no s'han pogut fiscalitzar, sinó que també responen a un model que genera tensions.
Bé, regular-ho, que és el que s'ha fet. El que passa és que la nomenclatura a vegades ens lia aquí una mica.
A veure.
Un habitatge d'ús turístic té una normativa, que és això. És un habitatge que tu l'utilitzes turísticament. Un bloc d'apartaments turístics no són habitatges d'ús turístic. És com un hotel, que són apartaments, que abans era el que era l'aparhotel, que es deia.
Entesos.
I això segueix una altra normativa. I això hi ha molts llocs, evidentment, que es pot fer. Tu, si tens un bloc, urbanísticament, és un sòl, un terreny que permet fer apartament turístic, tu el pots fer, però no són habitatges d'ús turístic. Els habitatges d'ús turístic aquí a Sitges fa molts anys que els tenim limitats. Vam ser, recordo, dels primers llocs, després de Barcelona, on urbanísticament estan limitats.
Per tant, allò que s'està fent és...
Apartaments turístics.
D'acord.
Cuidado, que això és diferent.
Per
que...
explicar-ho fàcilment, com si fos un apart hotel.
Sí, exacte.
O per dir-ho fàcilment.
Sí, o com un hotel, gairebé.
O com un hotel,
gairebé. És a dir, ha de complir una sèrie de requisits, que és que tinguis una zona d'atenció com una recepció, que tinguis 24 hores d'atenció, que tinguis... No és un apartament d'ús turístic, no és un habitatge que està enmig d'habitatges de vivendes normals que està... No. Per tant, i això sí que és veritat que hi ha demanda ara una altra vegada.
Estem sensibles amb tot aquest tema, eh?
Sí, sí.
Lògicament, suposo.
A veure, Sitges és molt atractiu per tot. Per vindre a viure, increïblement, estem creixent molt de població, però molt. Després parlarem de les escoles, si vols.
Ja, ja, i tant.
Estem creixent molt i jo a vegades em pregunto com pot ser que creixem tant amb aquests preus tan cars. També a vegades no et quadra. De dir, no, és que tothom ve de... A veure, que vingui tanta gent de fora, doncs no ho sé. O sigui, Sitges és molt, molt atractiu per tot. Per vindre a viure, per fer un negoci, per fer per turisme... El turisme està funcionant molt bé aquí a Sitges.
Faig el paral·lel amb Barcelona? Està sortint un poble d'expats?
Possiblement, també. Possiblement. Ve molta gent de fora que vol venir a viure aquí, també.
I amb capacitat econòmica per venir a viure aquí.
Capacitat econòmica, també. Però gent de per aquí també vol venir a viure aquí, perquè també et trobes gent que abans vivia a Sant Cugat o vivia a Barcelona i que ara volen venir a viure aquí. Vull dir, som, per lo bo i per lo dolent, som un poble molt, 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 molt atractiu, per tot, econòmicament, per viure, per venir a estudiar, per venir a... Som molt atractius per la zona i això, doncs, és la gestió que s'ha de fer al dia a dia.
Segona part, qui vingui aquí, que ve molta gent i ve gent amb capacitat econòmica important i, per tant, ve gent també que des del punt de vista de la demanda de serveis també és una demanda de serveis important, aquí es trobarà molt sovint amb serveis que no han canviat en molts anys.
Com quin?
El CAP. Per exemple, el CAP.
Sí.
Per exemple,
bueno, justament ara han obert els mòduls nous.
No
per
sé
cert,
si
han obert els mòduls nous i ja tenim la pediatria i la CIR, que és molt important, que és
no
l'assistència
sexual i reproductiva. No sé si salvarem moltes coses, però els mòduls del CAP. Però sí. El CAP està igual. Les escoles, després les residències d'avis.
Sí, sí. Van ampliant-se, però sempre van al darrere de lo que va creixent la ciutadania. L'ACNES, fixa't quant de temps va que el vam fer. El CAP ara ha obert aquests mòduls, però com tothom sap estem treballant amb el nou CAP que segueix la seva ruta, el mateix que he dit, és com el dels HPO, diguem, el procediment urbanístic que s'està fent, la cessió del terreny, ells ara, tot això seguirà endavant.
Espais
i el nou
esportius.
CAP el tindrem seguríssim. Però és clar, és el que dic, sí, sí, instal·lacions esportives, vam fer el camp de rugby, ara estem treballant amb el camp de futbol i en necessitem moltíssimes més. Durant molts anys va haver-hi molta aturada d'equipaments a Sitges, està claríssim, i la població anava creixent i creixent i creixent i creixent i és evident, però jo també penso que també tenim un límit, eh? És a dir, tampoc podem
no, és que,
aquí
és
que vingui absolutament tothom i fer absolutament la necessitat per tothom.
És que
no,
fa molts anys, fa molts anys que no se'n parla, va ser el concepte, diguem-ne, de la segona època, diria, de Pere Junyent, o de la sostenibilitat, i aquella famosa balança entre la capacitat que pot tenir el municipi de servir a tota aquesta quantitat de gent que venia en aquell moment, sí. I ara gairebé
o sigui,
estem...
Jo crec que ara és evident que el tema CAP, escoles, això sí que ha de créixer, perquè venim amb una mancança de fa molts anys... Però el que no podem pretendre és que que no creixer sense cap limitació, saps? Que vingui tota la gent que vulgui, que anem, no, perquè tampoc, és que no hi ha espai tampoc, no? Per tant, és veritat que ara estem en un moment just, no? De que necessitem, hi ha molta demanda d'equipaments esportius, el camp nou que es farà, les escoles, per tant, però això ve de molt d'antic, que ve d'un deute, diguem, que tenim.
Per què li ha costat tant a la Generalitat obrir els ulls i entendre que el que deien els directors i les directores de les escoles de Sitges era veritat i que feia falta
per, una nova escola? Per claríssimament mala planificació, claríssimament. Aquí nosaltres també ho hem dit. És que quan es va obrir l'ACNES, jo me'n recordo perfectament, en aquell moment que estàvem amb el Miquel Forns i anàvem a parlar amb la Generalitat, en aquell moment ens van dir, escolteu-me, no necessiteu una escola. I nosaltres vam dir, sí que la necessitem. No la necessiteu, diu, bueno, al final si farem l'escola que la vam fer pagant nosaltres, la meitat i tot això, que ja ho sap tothom, a més ens van dir, feu-la pensant en que aquest equipament potser a la llarga serà un equipament no educatiu per vosaltres, perquè com no s'omplirà, o sigui, és que ja en aquell moment ja ens deien, la farem d'una línia perquè com serà petit, perquè no s'omplirà, o sigui, i ja en aquell moment nosaltres ja dèiem, nosaltres creiem que ha de ser de dues línies, no ens quedem, que de fet ara és el que estic dient jo amb el CAP, estic dient, no fem un CAP que es quedi petit, eh? Clar, com, fixa't, l'estem parlant ara al CAP i no el veurem fins al 2027 o el 28. Clar, com el 27 o el 28 la població ja s'hagi no sé quants més, ja estarem tard. Per tant, les planificacions aquestes que es fan amb tants anys vistes s'han de fer molt ben fetes. I aquí és evident que aquí la Generalitat s'ha anat equivocant amb la planificació.
Esclar, claríssimament. La pregunta és, perquè la setmana que ve el ple municipal posarà sobre la taula el document consensuat amb les direccions de les escoles per exigir a la Generalitat, òbviament, la nova escola, etcètera, etcètera. La gestió del mentrestant, perquè, esclar, mentrestant, què fem?
Sí.
Amb tot això i mentrestant com es resol de cara al curs que ve, perquè estem parlant d'aquí 3 mesos o 4 mesos, bé, l'afluència de nens i nenes que hauran de ser escolaritzats.
Sí.
S'ha trobat ja la manera de resoldre
això?
Jo et dic,
el mentrestant és aquest any, és aquest any, evident. Perquè el que hem arribat, que jo crec que és important, perquè per primera vegada la Generalitat ha dit, home, potser sí, que la població està creixent i que Sitges necessita una línia més, hem aconseguit això, que es faci, que l'Utrillo passi a ser una escola de 3 línies, i per tant, en el curs aquest proper no, però en el següent ja posaran uns mòduls a l'Utrillo, perquè allà on posen mòduls és allà on te va l'ampliació, que això també no era fàcil, no els volem posar en qualsevol lloc perquè després no, és molt difícil que compleixin, allà on es posen és perquè allà hi anirà la nova,
val? És
això
dir,
per començar,
perquè tothom ens entengui, la instal·lació de mòduls estarà destinada a l'escola Miquel Utrillo.
Exacte.
No a cap altra escola, eh?
No, exacte. I llavors el curs 25-26, entenc que és el següent, i ja aniran amb els mòduls. Per tant, el futur bastant immediat, a part d'aquest any, ja el tenim resolt.
Que
i això és molt important.
Els
sí, que els mòduls aquests sí, acabaran sí, sí, sent sí, la tercera línia
sí,
i la reforma que s'ha demanat, que em sembla fantàstic, perquè l'Utrillo va dir, molt bé, a mi poseu una línia més, però llavors m'heu de fer una reforma integral de tota l'escola. Normal. Què passarà? Què ens passa? Que aquest any, és veritat, aquest any és el que tenim crític. Per què? Primer, perquè ja s'han escolaritzat nens. Ja s'ha dit, tu aniràs a la Regina, tu aniràs a l'Usó, tu aniràs a l'Agnès, i per tant aquí ja és més complicat. Nosaltres hem insistit, poseu els mòduls ja aquest any, poseu els mòduls. Clar, la Generalitat en diu, primer, que hi ha matrícules que s'han fet, segon, que nosaltres, jo també els entenc això, la tramitació d'agafar uns mòduls, de licitar-lo, de no sé què, és sempre una tramitació llarga, però tot i així, jo he insistit, he dit, si al setembre no tenim els mòduls, no passa res en el sentit de si els teniu a l'octubre, porteu-los a l'octubre, o si els tens al novembre, posa'ls. És a dir, com hi ha tanta matrícula viva, posa'm els... O sigui, tu treballa per tenir els mòduls al setembre, que potser no arribes al setembre, però treballa per tenir-los. I això és ara on t'estem apretant al màxim. Perquè és veritat que aquest curs que ve, què et diu la Generalitat? La prioritat és escolaritzar. Tu has d'escolaritzar un nen, no el pots deixar al carrer,
no
el deixarem.
Això està clar.
I de broma, clar. Ara, les escoles que et diuen, home, hem d'escolaritzar, evidentment, però la qualitat de l'ensenyament, és a dir, hem de posar nens en una aula que no hi caben, hem de sacrificar aules on tenim el laboratori, la biblioteca, on tenim un projecte escolar,
o que manifestaven les directores,
que aleshores, clar, la qualitat escolar o el menjador, que fins i tot no hi caben, home, la qualitat, per tant, escolaritzar-los a qualsevol preu és que és evident, és que és el que... Per tant, la nostra lluita bàsica i fortíssima ha de ser ara, per aquest setembre-octubre, apretar, que aquests mòduls que aniran a l'any que ve a l'Utrillo arribin abans.
No me'n vaig encara del cap, perquè l'estiu al cap podrà funcionar, diguem-ne, amb una certa normalitat,
millor,
davant de
sí,
totes aquestes informacions que s'havien
sí,
donat de situació de mancança de personal, etcètera, etcètera.
Bé, aquesta és una altra reivindicació. Justament avui jo tinc jo cada mes em reuneixo amb el CAP i parlem una mica de la situació actual com està, i era un dels temes que volia abordar, eh? També la preocupació que hi ha als Camils, que hi ha un problema amb els sanitaris important, és general del país, eh? Però clar, el que ens afecta a nosaltres és aquí.
Sí, sí,
tant,
i la queixa és de la comarca, eh?
Sí,
perquè
sí,
Vilanova també està creixent, i hi ha molts ciutadans de Vilanova que es queixen que Sant Antoni encara no s'han produït canvis importants.
Exacte.
S'estan fent reformes. Com està? Sí. Té la de l'alcaldessa constància de si aquí Sitges es vol instal·lar una clínica privada?
Bé, fa temps que se'n parla, també una altra, fins i tot és que aquí tenim això, no? Tenim col·lapsat hasta el servei privat, no? Tenim dos centres mèdics privats que estan molt col·lapsats, i fa molt de temps que es parla de que n'hi hauria un centre privat, un centre mèdic privat. També ens ha arribat, eh? Un hospital fins i tot privat. A urbanisme s'aproxima, diguem, diferents propostes en aquest sentit. Són en terrenys privats, per tant nosaltres aquí,
però és a dir,
mentre compleixin, poca cosa podem dir.
Fins on teniu coneixement hi ha un cert moviment,
sí,
en aquest aspecte?
Sí, perquè jo crec que es veu clarament...
Que respon de nou a la demanda.
Exacte, és el que anava a dir-te. Es veu clarament que hi ha una demanda i és evident que el privat també està alerta i ho veu.
I després tindríem tot l'assumpte de les residències de la gent gran, que des de la pandèmia aquí no ha canviat res tampoc.
També. Residències de la gent gran, aquí hi ha un projecte que jo crec que va endavant, que hi havia un projecte a les botigues.
A les botigues d'una residència?
Ara no fa molt, es va aprovar justament, s'han començat a aprovar el tema urbanístic, que fa molts anys també que estava encallat, i una de les, entre d'altres, equipaments, anava a una residència de gent gran. Però sí, residències de gent gran també és un altre factor, un altre sector segur que també hi ha cada vegada més demanda.
Vinga, en aquests 5 minuts finals, bateria. Anem a les platges, el Ministeri ha dit alguna cosa sobre...
Sí, el Ministeri, tal com ens va dir, abans de Sant Joan vindria la draga, està al caure això, eh? De fet, sí? Ens van dir el dia 19 o 20, això és ja. El que passa és que com la draga està al Port Olímpic de Barcelona,
sí.
Fins que si li sorgeix qualsevol problemàtica, per això no poden dir el dia exacte, però jo crec que abans d'aquest cap de setmana la tenim a Garraf.
És a dir, en principi, la draga que ha de servir, per una banda... a la platja de Garraf,
exacte.
A partir del port de Garraf,
exacte.
I port d'Aiguadols, platja Sant Sebastià.
Exacte, exacte. I per tant comença ara Garraf i després anirà a Sant Sebastià. Sí que ens van dir, és veritat que ens van dir, jo vaig insistir, no vingueu en plena temporada, però clar, tampoc podien venir molt abans perquè n'hi ha temporals, i de fet n'hi ha hagut fins ara mateix. I sí que em van dir que dels llocs on van a posar les aportacions de sorra, Sitges seria el primer lloc, una mica precisament per preservar això, no? Municipi turístic i per tant era el moment de portar-ho. Jo insisteixo, que la draga no és la solució i que no creiem que sigui, i sempre ho hem reivindicat i ho seguim reivindicant, però aquesta és una actuació que fa el Ministeri arrel d'aquesta emergència, i que de moment el Ministeri ells mateixos també ho reconeixen, que és tapar un forat mentre busquen solucions molt més a mitjà i a llarg termini.
L'aportació serà a la platja seca o a la platja humida?
A la platja seca.
A la platja seca,
sí,
eh?
Sí, sí, sí.
Us fa una certa prevenció contemplar aquella imatge que ja en el seu dia es va contemplar en època de Miquel Forns, d'aquella sorra negra a la platja, esperant que s'assequi?
Sí, 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 serà així.
Serà això,
serà
així.
Ara, de totes maneres, si us fixeu, a la platja Sant Sebastià també està molt, molt humida perquè el mar normal, eh? Vull dir, la va mullant. Però bé, és una actuació que és el que dic, a nosaltres no ens agrada i no és una solució ni molt menys a mitjà ni a llarg termini, ni és una solució sostenible, tot i que passa moltíssims controls. Nosaltres com a Ajuntament també vetllarem perquè es compleixin tots els controls i evidentment si no, no ho farien. I des de que ens ho van dir fins ara, no es porta abans, per una banda, evidentment pels temporals, però per altra perquè tampoc es tenen totes les garanties. Vull dir, es demanen tantes certificacions que són mitjans molt costosos.
I aquella pregunta que encara no té resposta, hi haurà data, termini per un projecte d'estabilització de platges de litoral?
Nosaltres estem parlant contínuament amb molta gent. Ara, justament, que ens van donar les 9 banderes blaves,
sí.
Trec pit perquè és el municipi amb més banderes blaves de Catalunya, que és sobretot per temes mediambientals, i de qualitat de l'aigua. Però allà em vaig trobar, evidentment, molta gent del sector i vaig parlar amb varia gent que volem fer proves... nosaltres, perquè nosaltres tenim les eines que tenim en municipis, que jo ho he reclamat moltes vegades, això és evidentment el Ministeri i després la Generalitat, qui ha de buscar espais per buscar. Ara hem fet una mena de grup amb Vilanova i amb Cubelles per fer un projecte entre els tres municipis, perquè clar, algunes coses són és pel litoral,
projecte
no és només
que
per
pugui
una...
demostrar
exacte,
com estem... una determinada actuació pot afavorir
exacte. I després mantenir. Projectes potser més petits fins i tot. A mi m'interessaria molt fer algun projecte justament a la platja Sant Sebastià amb un tema d'aquests més natural, a veure si en algun lloc, com per exemple l'altre dia vaig visitar la Cala Ginesta,
sí.
Que és una platja fantàstica que tenim aquí Sitges, que és molt, molt, molt maca, i precisament aquella platja que es va fer quan Port Ginesta va fer les obres, era una platja artificial que arrel de parc natural, de dunes, hi ha una platja, i hi ha una platja fantàstica que recomano a tothom que hi vagi, que allà hi ha una guingueta que es diu Punta Roca, que està molt bé, la veritat, i la platja és molt maca i és molt natural. I va ser arrel de muntar unes dunes, en principi, artificials, perquè les vam fer, diguem, de manera artificial, però que de forma natural allà s'ha fet una platja. Doncs són aquestes actuacions les que hem d'anar fent. Per una banda, petites actuacions que puguem fer nosaltres i per altres grans actuacions que ha de fer el Ministeri, que hem de fer municipis com ara hem fet, no? Aquesta unió Vilanova-Cubelles i Sitges, doncs anem a treballar. Són les solucions que hem d'anar fent.
I una darrera. Li consta a l'alcaldessa, anem a un altre registre, que a la plaça del Pou Vedre hi hagi... hi hagi hagut problemes d'ordre públic a l'entorn.
Sí, evidentment, evidentment. Jo sóc veïna i per tant ho veig cada dia.
Com es pot arreglar això?
Tenim molts problemes allà. I fixa't
molts
que tenim,
a la vegada, eh?
Molts, bé, molts problemes en el sentit de que contínuament va la policia, contínuament van educadors socials, perquè també hi van, encara que hi ha gent que ens diu oh, és que... no, no, serveis socials també actua i molt. I la policia, malauradament, també ha d'actuar en el sentit de dir, perquè es munten, a vegades doncs, hi ha matalassos, hi ha... però clar, és treure'ls i al cap de poc tornar a vindre. Són problemes socials molt greus, de gent. Jo em vaig trobar amb una família, amb un senyor o una senyora, que no tenien habitatge. Em van dir que de moment tenim que estar en una tenda de campanya. Clar, és que això és horrorós. Jo els vaig dir, escolta, aneu a serveis socials, aneu a l'escorxador, qui t'atendran? No ho sabien. Van anar i realment després els vam atendre. Però n'hi ha això, després n'hi ha gent malalta, n'hi ha gent que té doncs, problemes d'addiccions. És molt complicat.
S'està donant una situació d'inseguretat allà o no?
Jo crec que és més la sensació que n'hi ha d'inseguretat, perquè la majoria d'aquesta gent no és gent ni molt menys perillosa, és gent que té un problema social, o que té addiccions, o que no té habitatge, o són sense sostres, que viuen al carrer, que és gent, que és això, que els educadors socials treballen molt amb ells, i fem molta pedagogia amb ells, i els ajudem, i els acompanyem, però bueno, són temes arrelats, i després el que sí que ens passa com a municipi també turístic, diguem que l'estiu també en tenim més, venen a passar una temporada, diguem, no? Estrangers que venen aquí i viuen al carrer. I aquestes situacions, primer hem d'ajudar sobretot amb aquesta gent, perquè gent que està vivint al carrer i que està passant situacions molt dures, però que costa molt, perquè al final a ningú li pots prohibir que estigui al carrer. Ara, clar, quan tenen, si tenen addiccions i tenen baralles o comencen a posar matalassos, o, evidentment aquí hem d'actuar. I actuem i molt, eh? Encara ho sé que hi ha molts veïns, evidentment, que estan preocupadíssims veïns. Perquè tenen uns lios allà i jo ho veig moltíssim perquè sóc veïna, com ho dic, però sí que hi estem molt a sobre i actuem. A vegades hem tingut això, ho hem tingut aquí a la Torreta, a vegades ho hem tingut a l'Oasis. És molt problemàtic, exacte, perquè el problema es va traslladant i solucionant costa molt. A vegades aconsegueixes alliberar, diguem, d'aquesta situació amb una persona que t'ha costat moltíssim, i llavors també eren dos més noves. Llavors tornes a treballar amb ells, n'alliberes un i bum, també eren tres. Costa molt, però sí que traiem a gent, eh? Els podem treure d'aquest túnel, però són feines molt feixugues, és veritat.
11:23, alcaldessa, gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Gràcies.